Al Feinejant en Filosofia amb el Pere Martí tenim dues línies de treball. Una línia més lligada, més vinculada a l'actualitat, al dia a dia, i una altra en la que intencionadament ens allunyem d'aquest brugit diari i toquem qüestions més de fons. Pere, bon dia.
Bon dia.
Quina línia estirarem avui?
Home, després d'alguns programes que hem estat molt pendents o vinculats a l'actualitat immediata, crec que de tant en tant, i aquesta és una de les característiques pròpies de la filosofia, és prudent, és convenient allunyar-se una mica del que és la immediatesa per obrir la perspectiva i fer algun tipus de reflexió o anàlisi de qüestions més estrictament o típicament filosòfiques i que tenen un, com si diguéssim, un abast més intemporal, no? Que són vàlides sempre o sempre són possibles objectes de discussió, de reflexió o a vegades d'ignorància, perquè del que avui parlarem és un d'aquells casos en què es tracta d'una qüestió tan propera, tan quotidiana, que de fet potser mai ens parem a preguntar-nos si realment sabem què volem dir quan diem consciència. Aquest és el tema.
És que és un carro gros, és un meló important.
El tema que avui abordarem. De fet, segurament ningú, bueno, potser molt poca gent admetria que no sap què vol dir aquesta expressió, perquè la usem constantment i la sabem usar perfectament. Per exemple, no fa pas gaire, en l'anterior programa parlàvem de la veu de la consciència, no? Aquesta imatge que s'il·lustra amb el dimoniet i l'àngel allà al costat de cada orella dient fes això, no, xitxiu, això no ho facis. També moltes vegades diem és que has estat un inconscient o aquest senyor treballa a consciència. O també encara ha perdut la consciència, resultes d'un accident, ha estat 48 hores inconscient. Per tant, és un terme, com hem dit, d'ús molt freqüent.
Molt present, molt interioritzat, sí.
I que no sembla oferir massa dificultat a l'hora d'usar-lo. Segurament devem saber perfectament què vol dir consciència, perquè...
No ho sé, si ens ho fas definir ja costa més.
Ara, el sabem usar, però no el sabem definir. És a dir, no sabem realment què estem dient quan diem consciència. Perquè si ens hi fixem una mica en aquests exemples que hem citat, veurem que en tots ells consciència està usat amb registres diferents. En el primer, quan dèiem la veu de la consciència, feien referència a un plantejament més aviat moral. En el segon, treballa consciència, és un inconscient. D'aquí seria sinònim d'imprudent o voluntariós. Faríem referència més aviat a una actitud, és a dir, una qualitat de la conducta. I en l'últim, inconscient, doncs faria referència a un estat físic, o per ser més precisos, fisiològic. Per tant, estem parlant de registres molt diferents. Realment, què és la consciència? Si aprofundim encara una mica més en aquests exemples que hem triat aleatòriament, potser trobem una primera pista, perquè hi ha alguna cosa en comú entre tots ells, que és que es tracta de que l'individu, el subjecte, s'adoni d'alguna cosa. Adonar-se sembla, doncs, el tret comú. I potser sí que aquesta és la bona pista, perquè, de fet, tradicionalment, aquesta és una de les caracteritzacions més freqüents. La consciència és la capacitat d'adonar-nos, ser conscient, en diem, adonar-nos del que ens passa. Una capacitat que, combinada amb l'altra singular capacitat que tenim de projectar-nos vers el passat i el futur, és el que caracteritza realment l'ésser humà, la humanitat. I és el que ens distingeix, cada cop hi ha més preguntes sobre el tema, però d'entrada és el que es distingeix dels animals, i també és el que fa que aparegui una altra cosa bastant singular, que és el temps. El temps, en principi, és un fenomen físic, però Henry Bergson ens va advertir que és, de fet, un fenomen estretament lligat a la consciència. Som conscients del temps perquè en el temps ens passa allò que ens passa. i és en el temps que planifiquem el que ens passarà o voldríem que ens passés en el futur. Però bé, més enllà d'aquesta caracterització, que més o menys tots acceptem i ens sembla prou vàlida, si penséssim que hem solucionat el problema o més aviat el misteri, doncs aniríem bastant equivocats. Perquè què vol dir? Què implica adonar-se? Justament ens trobem que la consciència és un dels maldecaps més aguts pels científics que es dediquen a estudiar a l'ésser humà. Especialment els neurobiòlegs i els neurocientífics, aquí realment és un lloc on s'hi trenquen les banyes i no se'n surten. Amb els seus ultramoderns aparells poden veure perfectament com funciona el cervell des de 1000 òptiques i maneres diferents d'enfocar-lo, però tot i amb això sembla que encara va per molt llarg que puguin arribar a veure la consciència. De moment encara no l'han vist. Algun més bèstia diu, obrim el cap i el cervell, però la consciència no.
On és?
No apareix per enlloc.
Si és que hi és.
Això, alguns d'aquests científics els frustra tant que cauen en la temptació de negar l'existència i la rebaixen al nivell d'altres falòrnies com l'astrologia o l'esoterisme. Això és una invenció, una il·lusió. I es neguen a admetre que hi hagi res més enllà de la massa física del cervell amb les seves neurones i connexions elèctriques. Però, esclar, amb les neurones i les connexions elèctriques, que són ben captables i objectivables, no arriben a poder explicar un fenomen tan simple i quotidià com prendre una decisió o lamentar-se per una pèrdua. Cert, amb els seus aparells poden arribar a establir quines zones del cervell estan implicades i amb molta precisió. Però, malgrat que puguin precisar quina és aquesta zona del cervell, quan els dius, bueno, i això de que nosaltres tenim emocions, pensaments i imatges, d'on surt? Sí, sí, aquesta zona del cervell està activa, però i la emoció, i l'imatge? Fins i tot, com fem per guardar-ho? I on? I quan parlem de consciència, per afegir una mica més de complexitat a la qüestió, sembla que inevitablement ens apareix a la ment una altra noció que és també d'aquestes de tipus semblant, que són d'aquestes tan quotidianes, properes, i que en principi està molt lligada, de fet en depèn totalment, que és la noció d'identitat. Consciència i identitat. Si no tinguéssim consciència, no tindríem identitat. Amb la identitat ens passa això, és molt, molt semblant. Podríem ara fer una llista de casos en què usem identitat d'una manera molt, molt adequada, sense problemes, i per tant que en tenim un coneixement pràctic molt quotidià. Però que després, a l'hora de la veritat, quan ens preguntem i això de la identitat, què carall és? Sembla que hi tenim també un desconeixement bastant profund. I això, ara farem una petita cata en el present. Avui dia encara és una cosa que pot tenir més transcendència, perquè si la identitat ha sigut quelcom que sempre ha tingut importància i ha estat en el centre de les reflexions en el que fa referència a l'ésser humà, avui dia això diguem-ne ha transcendit a allò que és social, perquè la identitat ha adquirit una gran importància i s'ha diversificat d'una manera extraordinària. Avui només sentim parlar d'identitats compartides, creuades, fluïdes, múltiples, de gènere, i és clar, doncs potser que ens en preocupem una mica de posar una mica de llum en això, perquè és que si no, si a sobre ho compliquem tant, el millor és que ens acabem perdent. Tornem, doncs, a la qüestió. Què significa identitat? Si mirem el diccionari, potser trobarem qualitat d'idèntic.
No seria
gaire.
Això.
No avancem gaire.
No.
Però què vol dir idèntic? En principi, idèntic és una noció bastant senzilla. És una cosa que és igual a si mateixa. Idèntic és igual a si mateix. I això sembla bastant senzill, no? Bastant clarificador. Allò és idèntic, allò que és igual a si mateix. Tanmateix, em sap greu, però en el món humà el que passa és que no hi ha res que sigui igual a si mateix. Per exemple, com mantenim nosaltres, els éssers humans, la nostra identitat al llarg del temps? La forma més habitual de fer-ho és a través d'un document, el document nacional d'identitat. Aquest document és el que certifica que som els mateixos al llarg del temps, que som ara els mateixos que érem en el passat. Aquest document, si ens hi fixem, està compost fonamentalment de dos elements, un número i una imatge. Un cop se'ns ha adjudicat el nostre número, aquest no canvia, és sempre el mateix. És el que té la matemàtica, algun cop n'hem parlat en aquest programa. Com que la matemàtica és una cosa inventada, aquí sí que es pot produir la immutabilitat. Però en allò que no és matemàtica, doncs és més difícil. Perquè què passa? Doncs que la imatge, que és allò que en darrer terme ens identifica, perquè quan els que tenen la feina d'identificar, de certificar que som els qui som, ens diuen, a veure, ensenya'ns la imatge i ens miren. Però la ruta d'aquesta imatge doncs canvia bastant i per això periòdicament hem de renovar el document nacional d'identitat, però no és tot el document que canviem, només la foto. Hem d'aportar una foto que testifiqui quina és la nostra situació actual en quant a la nostra aparença física, a diferència de la que teníem doncs, en un temps anterior. Per tant, conclusió, el document nacional d'identitat, aquell document que oficialment testimonia la nostra identitat, és a dir, que som els mateixos sempre, en realitat és el primer en testificar que no som en absolut els mateixos sempre, sinó que més aviat constantment estem canviant. Per tant, això de la identitat, doncs comencem malament. Comencem malament. Llavors, davant de fets com aquests, hi ha alguns insatisfets que, davant d'aquesta contradicció, que no és una aparent contradicció, sinó una real contradicció, afirmen que sí, esclar, a nosaltres hi ha alguna cosa que canvia, evidentment, el cos canvia, la nostra aparença física, però que en nosaltres hi ha també quelcom que no canvia, que és el fonament d'això que anomenem la identitat i que, en conseqüència, és la part fonamental de nosaltres, no pas el cos. Hi ha una cosa que és fonamental, que no canvia, sobre la qual descansa això que en diem la identitat. I és que sense aquest fonament immutable, tampoc podríem parlar d'identitat personal, tampoc tindria massa sentit parlar de persona, i recordem que la noció de persona és el fonament, i això ho glosàvem fa uns dies també en aquest programa, d'allò que anomenem el reconeixement dels nostres drets humans. Si es reconeix que tenim uns drets humans, perquè som persones. Ara bé, en què consisteix això que no canvia? Si el que canvia és el cos, el que no canvia deu ser alguna cosa que no és el cos, és a dir, que no és material. I això, tradicionalment, és el que s'ha anomenat ànima, la part no material de l'ésser humà.
Embolica que fa fora, anem pel tercer concepte potent del dia.
Bé, encara en queda algun, però entremig un petit excursus, que potser no serà tan petit, perquè en aquest terreny d'allò que no canvia i que tradicionalment s'ha anomenat ànima, hi ha un moment crucial en la història de la filosofia, n'hi ha molts, però potser el més important és Descartes, Descartes. Perquè en ell trobem una de les caracteritzacions més influents de tots els temps sobre aquesta qüestió. Intentarem seguir el seu itinerari, ni que sigui una mica per sobre. Estem a finals del Renaixement, principis de l'era moderna, l'home va adquirint nova confiança en si mateix, es deslliura dels lligams amb la divinitat, a poc a poc, però... I va adquirint confiança també en el poder de la seva raó i comença a passar comptes amb les èpoques i coneixements anteriors. En aquest moment, Descartes es planteja un programa extremament ambiciós. Deixem el principi d'autoritat que servia per validar els coneixements en l'antiguitat i busquem una veritat absoluta, que la meva raó pugui certificar. I totes les suposades veritats heretades de la tradició, de moment, les posarem en dubte. És el que s'anomena el dubte metòdic, la metodologia que Descartes utilitzarà. Es tracta de si és demostrar si és possible dubtar, trobar-hi el més mínim raó o possibilitat de dubte en allò que fins llavors s'havia afirmat com a segur i incomovible. I si trobem aquesta possibilitat de dubte és que aquesta no és una veritat prou consistent per ser el fonament del coneixement que estem buscant. En aquesta trajectòria, en aquest itinerari, arriba a dubtar de Déu, que en la seva època això no era massa prudent i algun disgust li va costar. Però és que, clar, el resultat d'aquest plantejament metodològic és que arriba a la conclusió que es pot dubtar de tot, absolutament de tot, fins i tot de la pròpia existència. Tanmateix, en aquest punt, arriba el moment crucial. Podem dubtar absolutament tot, fins i tot que existim. Ara bé, què passa? Home, m'adono que per dubtar cal que existeixi, perquè si no fóssim no podríem dubtar. I així, doncs, arriba un veredicte final de la seva investigació. En el món no hi ha res segur, tot pot ser que no existeixi, res sigui veritat, però hi ha una cosa que no pot ser que no sigui, que jo existeixi mentre estigui dubtant. Aquesta serà la primera veritat de debò que Descartes afirma que acaba de descobrir, la primera veritat indubtable, inamovible, l'existència del jo. Del jo, recorda, el cogito, penso, ergo sum. Per tant, existeixo. Segon pas en aquesta recerca és constatar que jo existeixo, però no com una cosa material. Existeixo com a pensament, perquè el cos continua estant en dubte, com tota la resta de les coses del món. I existeixo com a pensament, però al llarg de la seva obra també apareixen tota una sèrie de, diguem-ne, sinònims o accepcions diferents, que serien esperit, ànima, jo o consciència. Totes aquestes maneres de referir-se al que nosaltres som, a aquest jo, que és la primera veritat indubtable. Ara avui no desenvoluparem el tema, però és significatiu adonar-se que en la filosofia moderna es comença afirmant el jo i tota la resta, el món inclòs, entre parèntesi. Tota la filosofia posterior, però també tota la política, la jurisprudència, etcètera, etcètera, es fonamentaran en aquesta convicció incomovible, l'existència del jo individual. Tot. Un jo que en els primers temps no costava gaire identificar amb l'esperit o l'ànima. Però, és clar, amb el pas del temps i el descrèdit de la religió, etcètera, etcètera, això cada cop feia més...
Grinyolava, no?
Sí, no acabava de ser prou acceptable i es va anar substituint per altres excepcions de les que hem vist, com ara consciència. I finalment va aparèixer una de més neutra que aparentment els científics podien acceptar millor, que era la de ment. Tanmateix, és igual. Ànima, consciència, ment, estem exactament al mateix lloc que el segle XVI. No ens hem mogut ni un mil·límetre.
És el mateix, eh?
És exactament el mateix. Existeix un jo individual, digue-li esperit, ànima, consciència o ment, que és independent i autònom i és el fonament de la nostra identitat i de tot el que l'acompanya, no oblidem. La nostra identitat com a humans i els nostres drets inherents com a tals, jurídics, polítics, econòmics, etc. Tanmateix, no vam haver d'esperar gaire, no va passar ni un segle, unes quantes dècades, perquè aquesta tesi rebrés la primera tambanada, que va ser el senyor David Hume, un senyor escocès i molt assenyat, que li va dir al senyor Descartes, escolti, alguns diuen, en la seva primera hora, alguns diuen que tenim en nosaltres quelcom de permanent al llarg del temps, i anomenen el jo. Ara jo miro en el meu interior I jo no trobo res que sigui permanent i immutable al llarg del temps. Contínuament veig en el meu interior que estan, diguem-ne, fluint emocions, pensaments, records, però sempre tots, els uns diferents dels altres, uns succeint-se als altres, no hi ha res de permanent i immutable. Llavors, aquesta idea que diuen del jo no correspon a cap realitat que jo pugui conèixer. Per tant, declaro que això és una idea inventada. El jo no existeix. Aquesta primera tambanada, diguem-ne que va deixar la identitat una mica tocada. De fet, encara avui dia trontolla.
Segueix igual.
És que s'ha anat diluint amb el pas del temps, no? És cert que tots tenim una certa consciència de continuïtat i que aquest és un altre dels fonaments del jo, de la identitat. Però per això els casos d'amnèsia són tan pertorbadors, perquè afecten a la pròpia identitat. Però nosaltres la identitat és igual a la memòria. Alguns aleguen que és allò material que dona consistència al jo. Però ni amb la memòria ni amb el cervell sembla que en tinguem prou. Sembla que hi ha alguna cosa més. Ara citarem un tercer filòsof, n'hem citat dos de molt famosos, un tercer que no és menys famós, el senyor George Wilhelm Friedrich Hegel, que en la seva obra més coneguda, La fenomenologia de l'esperit, ens dona la seva versió sobre la identitat. Ell anomena la identitat autoconsciència. Diu, aquesta es forma en combat, lluita permanent amb les altres consciències per afirmar-se. I, per tant, allò que acaba constituint-se és el resultat d'aquesta relació dialèctica, d'aquesta constant oposició, negació, afirmació entre totes les consciències, autoconsciències o identitats. De tal manera que seria molt més propi i adequat parlar de nosaltres que no pas d'això, perquè només existeix la consciència, l'autoconsciència, dins d'aquesta relació dialèctica entre totes elles. Fora d'aquí, parlar d'aquest jo autònom, independent, és una abstracció, pot ser útil teòricament, però no és res real. I ara comencem a baixar una mica cap a la qüestió de la identitat. Quan afirmem que hi ha una identitat que explica exactament com som i que està dins de nosaltres, estem caient en aquest perill que avisava Hegel, i Hegel normalment tenia bastanta raó. Estem construint una abstracció que ens allunya de la realitat i potser estem al·legant un fonament que en realitat és infundat per allò que volem nosaltres fonamentar. I en tant que, com dèiem, la identitat avui dia juga un paper tan important des del punt de vista social, doncs potser que ens hi fixem una mica més. El que és segur, i és incommovible, i tots compartim, és que necessitem un centre, un pol on unificar totes les nostres energies i motivacions al voltant del qual construir la personalitat. Ara bé, quan algú afirma, és que jo sóc així, i diu que això és una cosa que va més enllà, diguem-ne, de la seva voluntat, potser està justificant que traient-se la responsabilitat de sobre. Potser que li diguem, no, tu no ets així. Tu, com tots, t'has tan construït així. I quan les coses es fan, en lloc de ser, hi podem fer alguna cosa. Quan les coses diu que són, és així i no hi ha res a fer. I tornarem, si et sembla.
I tant.
Més endavant.
I d'aquí 15 dies, un nou feinejant en filosofia. Gràcies, Pere Martí.
Vinga, fins ara.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Unió de Pagesos és també la força més votada al Penedès a les eleccions agràries de Catalunya 2026. Amb un 47% dels vots, Unió de Pagesos ha estat l'organització agrària que ha obtingut més vots a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya. La segueixen Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, amb un 30%, l'Associació Agrària Joves Agricultors, ASAGA, amb un 10%, l'Assemblea Pagesa de Catalunya amb un 5,2 i Unió de Petits Agricultors amb 1,89. Aquestes tres últimes organitzacions no obtenen el 15% requerit i no aconsegueixen representativitat. Aquests resultats són amb un escrutini provisional del 100% dels vots emesos, a l'espera del vot per correu, que s'incorporarà en els propers dies, tot i que aquestes paperetes no modificaran els resultats. En relació a l'Alt Penedès, amb un cens més elevat que el Baix Penedès i molt més elevat que el Garraf, la participació ha estat del 55,8%. L'Ajuntament de Gelida ha posat en marxa una nova campanya per fomentar el civisme i el respecte als espais públics sota el lema «Entre tots i totes fem una Gelida més neta». La iniciativa fa una crida a la corresponsabilitat ciutadana per mantenir carrers i places nets, recordant que petits gestos com recollir els residus, fer un ús correcte de les papereres i respectar l'espai comú contribueixen a garantir un poble més net i agradable per tothom. El consistori també adverteix que les conductes incíviques poden comportar sancions de fins a 750 euros i anima la ciutadania a sumar-se al civisme per preservar la qualitat de l'espai públic. Lola Boronat, Montse Civit, Anna Ortoll i Josefa Mitjans protagonitzen la imatge dels actes del Dia Internacional de les Dones. Calafell reivindicarà lluitadores emblemàtiques del municipi amb motiu del 8M. L'Ajuntament ha volgut incorporar les seves figures perquè hi ha dones lluitadores com Marta Mata o Rosa Sensat, que són conegudes arreu, però moltes altres estan encara per reivindicar i reconèixer. A les quatre dones del municipi elegides per ser al cartell del 8M, totes ja traspassades, se'ls ha dedicat places, carrers i equipaments del municipi en els darrers anys. Ha estat pel seu activisme social, la seva emprenedoria i pel fet d'haver trencat sostres de vidre. Fins avui, dilluns 2 de març, es poden adquirir els tiquets per poder participar al Sopar de la Dona, que es viurà dissabte 7 de març al local 9 de Moja, després de la xerrada programada a 8:15 del vespre, que oferirà Núria Molist. El preu de 15 euros cadascun. Els tiquets es poden adquirir a Moja, al bar del local 9, a Que Viures la Sílvia, al Bistrot i a Cal Mitjans, a Sant Miquel a l'Ajuntament i a Sant Pere Molanta al restaurant La Posada i a Carns Calton.
Penedès en xarxa. And now the end is near, and so I face the final curtain. Un dilluns més comptem amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que ens acompanya fent bandera d'aquest lema que és leitmotiv de totes les nostres trobades quinzenals. Com ser tu? Montse, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, ben trobats.
Com ser tu, que és una consigna que podem aplicar
amb tot.
A tot arreu, a tots els aspectes de la vida. Avui abordarem les relacions de parella. És una qüestió que ha sortit altres vegades, però avui vols fer un doble enfoc, parlar de culpabilitats, parlar de judicis, que són qüestions que sovintegen en aquestes relacions de parella, que ens retraiem uns als altres, que fan que no rutlli com ens agradaria.
Sí. Havíem parlat de les dificultats femenines masculines de les parelles d'avui, però si entrem en els sistemes en els que ens han educat, de cop i volta trobem que hi ha egos feridets, egos dolguts, que t'enamores d'algú, que el procés d'enamorament és veure aquelles característiques que tu també tens i que coincideix amb l'altre i que de cop i volta penses que també té les altres que tu tens i no.
O que no les tens, no coincidiu, però et fan gràcia.
No, però sí, perquè si et fan gràcia vol dir que les tens i no les tens desenvolupades i ho admires. Perquè jo ja tinc un exercici inicial del treball personal i una cosa que és molt important és que la nostra parella ideal és tot allò que realment estem aportant nosaltres a la parella. Aleshores, quan descobreixes algú que coincideix amb característiques teves, et penses que el reste de característiques que són teves també les té l'altre. I això no és cert. És llavors quan una relació ha començat i dius, oh, és fantàstica, i et dura res, un mes, dos, i dius, ai, he perdut la meva parella ideal. No ho saps perquè no l'has acabat de conèixer. Vull dir, a l'inici l'enamorament és aquell alter ego, és aquell reflex del mirall que et veus a tu mateix o a tu mateixa, perquè encara no coneixes suficient a l'altra persona. Pots coincidir amb moltes coses, però has de descobrir en quines no coincideixes. I aquestes que no coincideixes poden ser digeribles i que et fan gràcia. I dius, mira, veus, doncs això jo no ho tinc, però m'agrada que ho tingui. Perquè...
Potser inicialment, eh? I després potser ja no tant.
No, ara t'explico. Això és una altra història. M'agrada que ho tingui i m'agradarà aprendre del que té, perquè és una característica que jo també m'agradaria desenvolupar-la. Però si no m'assento al seu costat, com quan t'assentes al costat de l'empollón o l'empollona, i t'assentes al darrere, perquè sempre dius l'empollón és ell o és ella i jo no, això que ens ha unit, que és el que tu pretenies dir ara, ens separa a la llarga. Perquè llavors no aprenc. Quan jo veig algú de tu que m'atrau i jo no ho tinc, vol dir que ho tinc, en petita escala. I si més no, que ho vull. I quan et veig a tu, és fantàstic perquè jo aprengui com tu ho fas. Però això vol dir que tingui fora a les ambaixetes i a les gelosies. Que això és una altra cosa que se'ns fica amb els egos dolguts. Aleshores, si jo obro la ment i dic, jolín, tu ets així d'extrovertida, doncs jo vull socialitzar una mica més, perquè a casa m'han reprimit una mica, no estem culpant a ningú, entengueu? Però les educacions afecten i incideixen. Per tant, m'agrada que siguis extrovertida, però si jo crec que tenint-te tu tinc una apòfisis d'extroversió i no cal que faci res...
Què vol dir això?
Vol dir que tu et formes part de la meva cadera, formes part de mi. I les coses d'extroversió, doncs tu ja ho diràs.
Ja te n'ocupes tu.
Ja te n'ocupes de l'extroversió. I jo, còmode, que còmode, perquè tu ja dius, anem aquí, anem allà, parlo amb aquells, sí, parla.
Delegues, no?
El delegar i el pensar que tu ets una part de mi, que és mentida, vale? Acabo enfadant-me perquè a la llarga jo no entreno la meva extroversió i tu continues sent extrovertida. I el que m'havia agradat de tu al principi em molesta, perquè jo no ho he après. Aleshores, alerta, que això és el que, quan treballes en profunditat a les parelles, molts cops la gent busca una altra persona perquè la complementi. No!
Allò de la media naranja,
no,
que ens han fet creure.
No, exacte, no. Tu busques algú que t'atraigui amb algú i que tingui característiques que et puguin enriquir. Enriquir vol dir que les veus i que algunes... les voldràs desenvolupar i unes altres no, però ja t'està bé. Però no perquè et substitueixi la teva, sinó perquè, jolín, si li agrada fer aquesta activitat i a tu t'agrada fer una altra, doncs jo aniré a veure com la fas algun dia, però no la faré. I tu vindràs a veure com la faig, perquè, mira, ens estimem i m'agrada veure't feliç, i tu a mi també, però no tinc per què fer-la. No és que m'agrada l'activitat que tu fas, si no m'agrada veure't disfrutar quan fas una cosa que t'agrada. I aquest és un altre indicador. Poder disfrutar o gaudir quan la persona que tu estimes està gaudint, encara que no sigui amb tu. Aleshores, molts cops busquem una parella perquè ens encaixi en la nostra comoditat de vida. No anem a descobrir algú per veure quina vida té, perquè descobreixi la meva vida, perquè ens ho expliquem, perquè caminem una part del camí junts, perquè en el fons sabeu, amb aquest programa sobretot com sé tu, que la vida és nostra, que cadascú és responsable de la seva vida, de la seva felicitat. L'altre és que trobis algú en qui caminar un tram d'aquesta vida compartint-ho i enriquint-te. però no que et substitueixi o que puguis aquesta persona agafar i dir, bueno, la trec del seu lloc, me la fico, m'encaixa amb el que jo buscava. Home, no us penseu. Hi ha molts matrimonis així, però grinyolen. Poden aguantar, si voleu, anys, però...
Anys i panys, però
exacte,
no...
però grinyolen, no és...
O amb els anys surten coses, no?
Exacte.
Que estaven allà...
Amb els anys acaben sortint coses i jo he vist persones que s'han separat als 70, als 80, ara coneixo un parell, sí. Aleshores, dius, bueno, no és que sigui només un índex de separació, és que pot ser un índex d'infelicitat en parella, perquè si tu busques la teva, però, clar, has de saber en què podem ser útils els uns als altres. I aleshores, quan entres molt, jo quan començo a treballar amb la gent, tant individual com en parella, és allò de, intentem apartar culpes, que papa, mama, Google ja t'ho diu, la culpabilitat és aconseguir que tu facis el que jo vull que tu facis encara que jo no estigui davant, és manipular. I el judici és un element en què demostra que tenim prejudicis i que si col·loquem a l'altre a l'altra banda, nosaltres som els bons. Necessitem sentir-nos...
Sempre.
Aleshores, si jutges, els altres ho fan malament i jo sempre sóc el bo, no?
Clar.
Llavors, això té problemes d'equilibrar els egos. Perquè sí, a vegades m'he trobat amb parelles que és igual home-dona, eh? A vegades és la dona, a vegades és l'home, que contínuament se sent culpable un i l'altre contínuament està jutjant. L'altre és que, clar, tot ho faig malament, tot ho faig malament. Això passa molt amb els homes i les dones. És que no has fregat els plats, és que no has fregat... ¿vale? O sigui, aleshores, judici i culpa, vull dir, bum, creant una bomba de rellotgeria a punt d'explotar cada segon. Aleshores, l'altre, que es parla molt, és com comunicar-nos, com ser assertius. Però, clar...
Evitant judicis
i evitant fer sentir culpable a l'altre o que l'altre ens faci sentir culpables a nosaltres.
És de dues direccions.
De dues direccions. Jo, quan treballo amb parella, és que ell em fa sentir culpable, vale, i tu per què t'enganxes? Ja, vale? O ell, perquè a vegades és ell que la fa sentir culpable amb ella, no és només una direcció, eh? Aleshores dic, vale, i jo he de saber per què m'enganxo. Vull dir, clar, si mirem una mica l'històric de les emocions com les he viscut a casa meva o l'aprenentatge, doncs aleshores pot ser bastant rellevant el donar-me en compte perquè jo utilitzo el mecanisme de defensa d'eliminar la culpa o de sentir-me jutjada i utilitzar el judici, o sentir-me jutjat i utilitzar el judici.
Com girem la truita per evitar aquests judicis?
Mira, jo molts cops...
culpabilitzacions...
Sí, molts cops el que necessito és veure la realitat de les dues persones amb la seva educació i que ells siguin conscients dels seus mecanismes de defensa. I després, el que succeeix és que quan ho juntem és donar-nos en compte en quin moment els egos xirrien i parar l'escena, com si estiguéssim fent una pel·lícula, i dir, mireu això, què heu vist?
Des de fora, no?
Clar, vull dir, parem aquesta escena. Què ha succeït aquí? Clar, què és el que arribem i el que busquem és que la persona vegi que, és que, clar, com no em fa cas, perquè jo, clar, el que vull és que se senti un rato al meu costat al sofà i no se senta. I l'altre diu, oh, total, li dic que se senti i resulta que se'n va a dormir perquè poso la peli de no sé què i em diu, com ara posaràs la peli, o sigui, ja matem un judici, l'altre se sent culpable per posar la peli, ella se sent que no li fa companyia i, bueno, què està passant aquí? Que volem mimos, que volem atxutxons, que volem estar junts, que volem un petó. I som extremadament, com deia la meva àvia, dos tontos en apuros, som extremadament tontaines, no? Perquè ens ho estem tirant encara en vez de dir, escolta, i si em bones un petó? I si m'atxutxes un rato? Escolta, me'n vaig a dormir, no triguis a venir. O, jo me sento amb tu, però si poses aquesta peli, jo m'adormiré. T'importa que m'apoyi el cap al teu ombro? En vez de dir, clar, és que poso aquesta peli, ella em li dic, quina peli vols? I em diu, la que tu vulguis. Clar, i ella pensa, no, és que posarà sempre la mateixa. Bueno, però per què li dius la que tu
posarà
vulguis?
Posarà aquelles que a mi no m'agraden, no? D'acció, a mi no m'agrada l'acció.
I llavors dius, pues la poso, em diu que posi la que jo vulgui i es queda dormida. Bueno, doncs pues, parlem-ho, digue-li, no, si és que m'és igual la pel·li que vulguis, el que vull és estar aquí al costat, apujar el caparró i quedar-me dormida amb tu. I no passa res perquè em quedi dormida perquè estic a gust estant amb tu. Vull dir, per què no ens expressem les emocions, ja ho sé per què, perquè per molt que la intel·ligència emocional estigui sobre el teixit social i per molt que es parli de les 7 intel·ligències, el sistema educatiu encara no les ha absorbit al 100% i no s'ensenya a gestionar les emocions.
I reprimim, no?
Exacte. Aleshores, utilitzem...
Esperem que l'altre ja intueixi el que vols, clar, que no ho hagis de verbalitzar, que ja ho hauries de saber...
I utilitzem els mecanismes de defensa, de culpa i de judici per defensar-se el creure que l'altre no ens estima. Fixa't que és que l'esquema és aquest. Crec que l'altre no m'estima perquè faig jo, perquè faig jo, perquè faig jo, llavors el jutjo. O crec que l'altre no m'estima perquè m'està fent sentir culpable per jo, per jo, per jo, o al revés. Vull dir, t'ho dic, no és que sigui homes... Bé, aleshores, crec que l'altre no m'estima. En canvi, no li estic dient el que vull per sentir l'estima. I tampoc m'estic acostant a fer una carícia, a fer un gesta, perquè estic ofesa o perquè estic ofès. Aleshores, una mica la canalització és aquests egos dolguts, no? Anem a deixar l'ego i anem a demanar el que volem? És la meva parella, estem vivint junts. Puc demanar una abraçada? Ei, va, fes-me una abraçada. I com està fent l'abraçada, l'altre li encanta l'abraçada i li dius gràcies. I diu, estàs millor? Sí, estic millor. Va, que em quedo un rato amb tu aquí. Vale. Vull dir, però exigir que l'altre actuï d'aquella manera que jo vull que actuï perquè em demostri que m'estima sense dir-li, perquè en el fons no li estic dient el que avui és mimos, el que avui és estima, el que... Això complica les situacions.
És igual els anys que hi hagin en comú. Perquè a vegades ens pensem que no cal verbalitzar perquè ja hi ha un coneixement allà i un historial.
No, el reforç positiu existeix. Vull dir, ja fa molts anys que va sortir el reforç positiu que deien no cal dir les coses bé perquè la gent ja les sap. I 99 que fas bé, una que et recorden que l'has fet malament. 99 que fas bé, una que et recorden que la fas malament. I si això passa cada dia, acabes la setmana pensant que només tens 5 errors i que ets un error. Quan hi ha 99, 99, 99, 99 que el fas bé. Per sort, en psicologia vam treure fa molts anys el reforç positiu. Si vols que algú es repeteixi, reforça-ho. Si vols que algú, vull dir, continuï repetint-se en negatiu, reforça-ho. Recorda-li que t'equivoques i s'equivocarà més. Vale? Vull dir, i normalment hi ha coses i estratègies per...
És allò del vigila que cauràs.
Exacte,
amb la
perquè
canalla.
Li estàs donant aquesta imatge al cervell. Aleshores, hi ha la reprimenda en l'àmbit empresarial que passa, que no s'ha de fer de plàstic, ¿vale? Perquè hi ha gent que diu ui, 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 perquè ja et diuen és molt bon professional, has fet això bé, i tu dius ara què vindrà. Però, bueno, es recomana que això es digui, aleshores que la reprimenda després es digui però t'has descuidat això, sisplau, arregla-ho, i amb res confio de que ja ho solventaràs. Aleshores, aquest final hi ha gent que se l'oblida. La gent a l'empresa diu el positiu, després la reprimenda i se l'oblida de reenfocar la confiança. Doncs en parelles tres quarts de lo mateix. Hem de poder dins de les coses i saber que en el fons el que nosaltres volem és rebre estima i sentir l'estima de l'altre. Per tant, hem d'utilitzar aquesta paraula, no els mecanismes de defensa que ens han ensenyat a casa. A veure, per exemple, frases com «no tens el dinar fet?» Quan tots dos treballen, ell ha arribat abans a casa, ell acaba la feina, truca, ja estàs a casa, sí. El dinar està fet? Ella, no. No tens el dinar fet? Doncs, qui és aquest còdic? L'estàs fent sentir culpable? Acaba d'arribar a casa exactament igual que tu. El que succeeix és que el que jo he après com a home, si em poso en el lloc d'aquest noi, és que la meva mare sempre m'havia tingut el dinar fet i no he viscut ningú, és la primera vegada que visc en parella i no he viscut ni siquiera sol, que ja m'hagués anat bé viure sol per saber que quan arribo a casa m'he de posar les piles, apretar el cul i fer-me jo el dinar a mi mateix. Val? Aleshores, per què l'estic fent sentir culpable? Pues perquè a través de que la meva mare tenia el dinar fet, entenia que m'estimava. Però no és l'únic còdic de rebre estima. Són els còdics que jo he après a la infància. Un altre exemple. Noia, ara és dona, vale? Has baixat les escombraries, però... no has posat el plàstic, la bossa de plàstic de repòs. I l'altre, enganxat amb la culpa. Ja està bé, a sobre que m'he esforçat, a sobre que he après a fer-ho.
Fes-ho
resulta
tu.
Que, resulta que ara estàs cabrejada perquè... Clar, i l'altre, una cosa és valorar una part i l'altra. Home, parella, estic parlant de parelles joves que comencen a viure i tenen que interactuar. I jo he fet sessions d'homes i dones perquè precisament per aquestes qüestions domèstiques no cal estribant-se i discutir de mala manera, perquè, en el fons, és el que estem acostumats a que ens facin a casa per viure còmode, perquè saber que estan atents per nosaltres, però aniria molt bé viure sols, saber que ens ho tenim que fer, i sobretot aniria molt bé que en aquesta societat hi haguessin campaments, colònies i caus, molts més caus, perquè llavors sabessin treballar en equip.
Escola de vida, no?
És escola de vida, perquè és sortir i anar a dormir, en un sac de dormir, en una casa de colònies, fer els grupets de la cuina, els grupets de menjador, els grupets de netejar els lavabos, que aquí a Espanya no existien, però a poc a poc s'han anat introduint, de netejar les dutxes i els lavabos abans de sortir a fer les activitats. Vull dir, grupets, i te'ls vas tornant. I llavors aprens a assumir responsabilitats i després les reparteixes. I no vas posant a l'ego de «ai, t'has deixat això», «ai, no has fet allò», «ai». Vull dir, «ah». Vull dir, és el mecanisme que arrosseguem de les nostres famílies. I en aquest cas podríem dir que aquesta noia ve d'una família que l'han matxacat moltíssim per tenir-ho tot net polit i és una mica el que diran, ¿vale?, que és un queda bien. Molts cops passen el queda bien material per sobre dels efectes de les persones. I el queda bien material no ens dona la connexió amb l'efecte. ¿Vale? I ell, pues, en l'altre cas, és una persona que ha viscut sempre molt còmode, amb molta sobreprotecció, amb la mare que li ha donat tot i llavors li exigeix tot a la parella.
I també pot ser l'inversa.
Sí, sí.
Els rols.
Aquest és perquè us he posat un exemple
un cas.
De... Sí, de fer sentir culpable des de la part masculina o fer sentir culpable des de la part femenina. Per tant, es dona ambivalent. És per a posar un exemple. És molt, molt important que, en certa manera, jo crec que quan... Vull dir, tenien que haver formacions i cursets abans de tenir parella. A mi m'ha vingut algun jove que m'ha encantat i llavors ho hem treballat i inclús al final ha portat la noia i un altre cop va venir la noia i va portar el noi. La història és que són com clàusules de dir a través de què jo entenc que m'estimes.
I què és el que m'agrada... aquests punts, no?
Què és el que m'agrada sentir per rebre que tu m'estimes? Vull dir, és que jo no sóc de dir-ho, vale, però què és el que tu fas?
Un petó, una abraçada, baixar les escombraries...
Jo què sé, o dir, mira, avui com està de mal humor, avui li deixaré preparat una truiteta o li faré no sé què, o avui que està de mal humor he buscat una peli, i què, com estàs? Sí, havia buscat aquella... Jo què sé, però posant-ho, vale?
Estratègies.
Que ho puguem comentar i que a vegades amb un sol gest evitem moltes discussions. Perquè molts cops, com deien les iaies també, una imatge val més que mil paraules i un gesta transmet una imatge. I aquella imatge t'està indicant que potser l'altra persona està enfadada però ara se t'està acostant i t'està dient, va, vinga, bon rotllo, no? O, senzillament, que ha vist que estaves de mal humor, t'ha deixat i intenta fer aquella cosa per dir, ei, va, estic aquí, t'estimo, encara que tinguis problemes amb altres àmbits, ¿vale?, laborals o de l'altra família. I aleshores serien pues, una sèrie de coses que ens falten moltíssim. És per això que sempre en diem que la comunicació és bàsica amb la parella. Per
aquest abordatge psicològic es fa en parella?
Jo el faig.
O ja. Es fa individualment?
Jo el faig en parella i en individual, les dues coses. Perquè
és millor
individualment...
que en un moment donat es treballi amb els dos integrants, no? De la
no, és que treballo amb els dos. Treballo amb els dos, però necessito separar-los.
Per separat.
Clar, perquè hi ha coses que molts cops nosaltres no en som conscients i cadascú ha de ser conscient dels seus còdics. I per ser conscient dels còdics no li robarem temps a l'altre.
I poder-los expressar lliurement,
exacte.
No? També.
Exacte. I veure després de lo que, ostres, em dono compte d'això, què és el que em serveix i com després ho puc compartir. Per tant, he de tenir una intimitat amb la qual jo pugui obrir. I que no, jo amb la meva parella ho parlo tot, que també dic sí, però molts cops explico a la gent, és important que tinguis la teva intimitat. I em diuen, bueno, però jo tinc confiança. Sí, però la teva intimitat és la relació que tens tu amb tu mateix, com ser tu, que és el que treballem aquí.
Que al final és
el que dona
sentit a tot.
I si no ho expliques, no és perquè, no, què dirien? No, perquè no et dona la gana. Ara, si tinguessis que explicar, tindries arguments. Però hi ha coses que senzillament són teves, que no fa falta explicar-les als altres. I en base a això, adquireixes una fortalesa i una capacitat de sentir-te unit o unida amb tu mateixa que et dona molta més força, valga la redundància. I això després et permet contrastar i valorar amb l'altre. Conclusió superimportant. A la que estem fent l'escalada del conflicte i arribem a la conclusió de que no sabem per què ens hem barallat, feu... Tabla rasa. Partim de zero. ens estem dient alguna cosa emocional que no ens hem escoltat.
No cal aprofundir-hi, no?
No cal aprofundir. Molts cops és dir, escolta, què m'està passant? Jo el que vull és estar amb tu, jo t'estimo i no tinc ganes d'aquestes baralles. Jo tampoc. Són condicionants. Ja ho analitzarem. Però et sentes un moment amb mi? O sigui, sapiguem baixar. Si fem l'escalada i no sabem per què, sapiguem baixar i sapiguem una cosa molt important, que els efectes van per davant de tot. Van per davant de tot. Del maltracte, no. ¿Vale? Està claríssim. Però els efectes, quan hi ha disbauxes d'aquelles que no sabem per què, l'efecte és el que ens assenta el precedent perquè, de fet, l'hem compartit. I això és el que tenim que tenir gravat en el record. Per tant, per poder eliminar culpes i judicis i perder, mimar i curar egos una mica dolguts, el que cal és connectar amb nosaltres mateixos i expressar les nostres emocions. I és dir, no reprimir, expressar sabent que l'altre no té intenció de fer-te mal. Perquè la intencionalitat que suposem de que l'altre és que ho fa per fastidiar-me, molts cops no existeix. Si traiem la intencionalitat, podem expressar-nos a dir això que acabes de dir, ja sé que no és intenció teva, però m'ha molestat. I dir l'altre, hosti, disculpa, no ho pretenia. Jo no tinc per què deixar de ser com sóc, però sí que puc ser sensible que tu et molesti. Per tant, si ho posem sobre la taula, ens podem escoltar. Si ens barallem, la comunicació és zero. Per tant, voleu comunicació? Escolteu les emocions.
Escoltarem les emocions, sempre. Gràcies, Montserrat Ferraro, que tinguis una feliç setmana.
Igualment a vosaltres, un plaer. My way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption.
El Penedès en Xarxa, diem adeu aquest dilluns 2 de març, aquestes 3 hores de ràdio que hem compartit i agraïts, com sempre. I fem el punt i seguit, perquè demà ens retrobem a les 9 i 6. Demà hi ha roda política i la dedicarem al 8M, parlant amb regidores de les nostres comarques. També hi haurà pantalles, fake news i més coses. A reveure!